El govern català ha anunciat aquest dilluns que està ultimant un pla que té per objectiu combatre el que es coneix com la pressió estètica, una pressió que afecta especialment les dones, les noies i fins i tot, de fet, les nenes. Ara en parlarem de les dades que s'han posat damunt de la taula. És un pla que preveu una seixantena de mesures, segurament, i evidentment la més cridanera és aquest canvi en el codi de consum pel tal d'obligar les grans marques de roba a canviar la manera en com etiqueten les peces de roba perquè en les etiquetes posin en centímetres les mesures reals d'aquelles peces de roba que indiquin millor quines talles són cada peça i a garantir que a les botigues hi hagi una diversitat real i àmplia de talles perquè totes les nenes, noies i dones tinguin opcions reals de trobar peces que estiguin adaptades a la realitat dels seus cossos. És un pla, però, que va molt més enllà, que afecta també, que vol que tingui incidència també en el mercat laboral, en el món audiovisual, també especialment, que és d'on acaben sortint, de fet, després, molts dels referents d'aquestes nenes, noies i dones. Ahir en vam començar a parlar, avui hi volem aprofundir. A aquesta hora ens acompanya la Meritxell Benedí, que és la presidenta de l'Institut Català de les Dones. Senyora Benedí, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos avui aquí al matí a Ràdio Estel. És un pla, diguem-ne, que ambiciós, no?, el que el govern vol posar damunt de la taula, però alhora també necessari.
Sí, és absolutament necessari perquè sabem que la pressió estètica, que és una forma de violència simbòlica, una forma de violència masclista simbòlica, és una de les principals causes del malestar físic i mental de moltes dones i, de fet, que afecta claríssimament l'autoestima. Les dones ens passem la vida, des de que som nenes fins que som grans, intentant encaixar amb uns cànons estètics que no definim nosaltres i que serveixen per la satisfacció d'altres, no? I, per tant, lluitar contra la pressió estètica és un element clau perquè les dones visquem vides més lliures.
Estem parlant, deia que és un pla ambiciós, hi ha una seixantena de mesures, n'hi ha una que crida especialment l'atenció perquè no és la primera vegada que es posa damunt de la taula. El govern diu ara que canviarà el codi de consum per obligar les grans empreses de roba a canviar l'etiquetatge de les peces de roba. És realista en aquest sentit? És a dir, es pot obligar a grans multinacionals que no treballen només a Catalunya, que treballen a escala espanyola i, de fet, fins i tot europea, que canviïn les etiquetes només per les botigues de Catalunya?
El que nosaltres demanarem és que a les botigues hi hagi una equivalència del tallatge amb la mida. Sí? I això...
Però això què vol dir?
Això vol dir que tots els establiments hauran de tenir un definit i públic i notori quina és la correspondència entre la talla i les mides, les dimensions corporals. I això entenem que facilitarà a les grans empreses que treballen a diferents països poder complir amb aquesta mesura. I estem segures que les empreses voldran complir amb aquesta mesura i voldran ajudar les dones a viure més en harmonia amb els seus cossos i voldran lluitar contra la pressió estètica. Nosaltres no tenim intenció de sancionar. El que tenim intenció és de canviar mentalitat i de contribuir a que les dones visquem vides i visquem més a gust amb els nostres cossos sense imposicions externes. I, efectivament, no trobar roba de la nostra talla a les botigues, tenir talles que en una botiga són un 38, en una altra botiga un 40, en una altra botiga una 42 o 44, 46, és font de malestar, perquè contínuament ens fa veure que hi ha alguna cosa amb els nostres cossos que està malament, quan no és així. Els nostres cossos no estan malament, els nostres cossos són vàlids. El que no funciona és un sistema que, per maximitzar els seus beneficis, posa en risc la nostra salut mental, la nostra salut física i la nostra autoestima.
Clar, jo ara estava intentant imaginar-me com aplicar això. Jo entenc que cada botiga, diguem-ne, o cada establiment, després, en funció del codi, ho pot adaptar a la seva forma, però per entendre'ns, el que m'està dient és que no cal actuar directament en la talla, per entendre'ns, en l'etiqueta on ara hi ha la talla, sinó que en algun espai de la botiga, per exemple, hi pogués haver un cartell consultable on et digui, escolta, mira, XS són tants centímetres, la S, tants, la L, tants, la XL, tants, per entendre'ns, no? És això.
El que donarà el codi de consum encara no s'ha aprovat i quan s'acabi d'aprovar, quan passi tots els dictàmens i tot el procediment, tot el tràmit que li correspon, llavors acabarà de definir no només el codi, sinó també el reglament, com es desplega i com es defineix exactament aquesta mesura. El que dirà el codi de consum, el que nosaltres hem treballat amb l'Agència Catalana de Consum perquè digui el codi de consum, és que aquesta equivalència entre les talles i les dimensions, les mides corporals, han de ser a tots els establiments que venen roba a Catalunya.
Sovint també un altre dels problemes que hi ha és que costa molt trobar les talles que es busquen. És a dir, hi ha moltes talles, segurament de les més buscades, les M's, les L's, les XL's, que desapareixen dels mostradors, no? Jo deia abans fa una estona, i en canvi quan un va de rebaixes i xafardeja una mica entre el que queda penjat, hi ha una gran quantitat de S's i de XS's, per entendre'ns, que ningú s'ha pogut posar perquè són molt petites.
L's. Cossos absolutament normals i després hi ha aquestes botigues en les que l'L i l'XL són talles realment que no es correspondrien a una L o una XL, no? Llavors aquesta idea que les dones hem d'encaixar amb una talla S i amb una talla M, però que la L o la XL ja significa que el nostre cos no és vàlid, és una de les qüestions que nosaltres volem treballar i per tant hi haurà aquesta obligació als establiments de grans multinacionals perquè tinguin ampliat les seves talles.
Hi ha un element que, evidentment, ja ha anat apareixent en la conversa, no? Que d'alguna manera té a veure segurament amb els referents, no? que és el que acaben imposant aquesta imatge o d'aquests cossos, no? que denunciava vostè, no s'acaben ajustant normalment a la realitat o a la realitat més comuna, no? O més habitual de les dones. En aquest sentit, en aquest pla, hi ha una part de l'impacte que es vol que es faci també, que hi hagi actuacions en el camp audiovisual. És important començar a incorporar que hi ha aquesta expressió que està començant a fer fortuna, jo no sé si és la millor, no? Que parla de diversitat corporal, no sé si és diversitat corporal o realitat, diguem-ne, no? del que hi ha a la societat.
Sí, es parla de diversitat corporal i es parla de neutralitat corporal, és a dir, que no només els cossos són diversos, sinó que els cossos han de ser neutres i que no necessàriament han de tenir una valoració negativa ni han de tenir una valoració positiva, sinó que els cossos són bonics de per si. Són bonics si tenen pèl, si no tenen pèl, són bonics si són grassos, si són negres, si són morenos, si són blancs, si tenen taques, si són joves, si són vells, si tenen estries. Els cossos són bonics i són molt diversos. De fet, només cal passejar per les ciutats per veure que, i pels pobles de Catalunya per veure que els cossos són diversos i que la diversitat és bellesa i que, per tant, no cal complir determinats cànons que, insistim, són irreals, aquests cànons estètics, perquè les dones a les que fan referència sovint no existeixen i es corresponen, estan absolutament retocades. I, per tant, que la diversitat corporal és un fet i que alhora la neutralitat corporal, el fet que tots els cossos són com són, ni bonics ni lletjos són com són, és una de les qüestions que també planteja el Pla d'Acció contra la Feixa.
Clar, on no es pot incidir és en les xarxes socials. Entenc que no s'hi pot incidir perquè no queda reflectit en el pla que es vol aprovar, en el sentit d'allò que es pot obligar a fer, no? O que es pot recomanar fer. Ho dic perquè justament és a les xarxes socials on més es mouen aquestes nenes, noies, per exemple, de 12-16 anys, que asseguren que volen aprimar-se, no? I que són pràcticament la meitat de 12-16 anys, eh? Insisteixo, que em sembla una barbaritat, diguem-ne, que amb només 12 anys ja es puguin plantejar si s'han d'aprimar o no, no? Que un 15% de les nenes de 8 a 11 anys ja comencin a expressar insatisfaccions amb el seu cos, no? I al final és sovint per allò que troben en aquestes xarxes socials on hi passen hores i hores.
Sí, però mira, jo tinc 46 anys i tota la vida he fet dieta. Jo no hi havia xarxes socials quan jo era adolescent, sí? I això és claríssim. Les xarxes socials són importantíssimes en la societat en la que vivim avui en dia, perquè ens defineixen quins cossos són els referents. Catalunya, mentre no sigui un estat, no tindrà capacitat de regular, com ha fet Noruega o com ha fet França, però nosaltres estem segures que podrem treballar amb el govern espanyol perquè pugui introduir aquesta regulació, insisteixo, és importantíssim regular les xarxes socials i de fet el pla proposa, com que la Generalitat de Catalunya no tenim encara la capacitat de regular, el que proposem és que es creïn continguts, que joves creadors i creadores creïn continguts per sensibilitzar la pressió estètica, adreçats efectivament a aquesta població jove i adolescent, però que la pressió estètica no podem oblidar que afecta a totes les dones al llarg de la nostra vida. Les dades dels trastorns de conducta alimentària ens indiquen que fins i tot dones de més de 50, 60, 70 anys tenen trastorns de conducta alimentària com l'anorèxia o bulímia. I aquesta és una realitat que ens defineix al llarg de tota la nostra vida.
Què hem fet? Una pregunta, és que em sembla molt interessant quan ha fet aquest plantejament, no? I em deia que es pugui fer, per exemple, com han fet països com Noruega. Què s'ha fet en aquests països? Ho dic perquè sovint el missatge que es llença quan passen coses d'aquestes que no ens agraden, per dir d'una manera planera, a les xarxes socials, es diu, ves, però és que a internet no s'hi pot fer res perquè és ingovernable, no? Llavors em sembla molt interessant que digui que hi ha estats que alguna cosa sí que han fet per regular-ho.
Sí, han regulat l'ús de filtres, per exemple, amb les influencers. Això és el que ha fet Noruega. I la xarxa, aquesta és la necessitat de governar la xarxa, i internet, precisament, perquè és un espai que genera imaginari públic. De la mateixa manera que hem de regular les imatges que són violentes i que promouen la violència, també hem de regular les imatges que promouen un ideal de bellesa i de corporalitat que no és real.
Al final, segurament, el que es posa damunt de la taula és que el que cal és un replantejament cultural, no? Des d'un punt de vista social, em refereixo,
Efectivament. El que planteja la transformació feminista, el que plantegen els feminismes, és que els cossos de les dones i les dones no necessitem ser validades pels altres, pels homes, que els nostres cossos no han d'estar a disposició dels homes, no? No han d'estar a disposició de la moda, no han d'estar a disposició dels beneficis de les grans empreses, sinó que han d'estar a la nostra disposició, que els nostres cossos no han d'estar al servei d'altres, sinó que han d'estar al nostre servei. I aquest és el canvi cultural que necessitem.
Una part important d'aquest programa formarà part de les recomanacions, no? per qüestions, doncs, encara que sigui competencial, no? Com aquesta que plantejàveu, que ara explicàveu, que es demanarà al govern espanyol que s'actuï en aquesta línia. Sí que és veritat que hi ha una part, per exemple, la inicial que parlàvem vinculada al Codi de Consum, que si es fa aquest canvi serà d'obligat compliment. Això vol dir que en el Codi es preveuran sancions per no complir-ho?
Sí, el Codi de Consum preveu sancions, efectivament.
Hi haurà un reforç del sistema de control? Ho dic perquè ens passa una mica com la qüestió de l'etiquetatge en català i els productes de supermercats, que la realitat demostra que és pràcticament inabarcable, que hi pot haver una denúncia, diguem, la ciutadana en un determinat local, hem vist que passa això, però no hi ha efectius per controlar totes les botigues de menjar, per exemple, del país, amb la roba. Ens podem trobar en una situació semblant.
Nosaltres el que insisteixo, i ho hem comentat abans, no volem que les botigues rebin sancions. El nostre objectiu no és sancionar. El nostre objectiu és que es produeixi aquest canvi cultural i que les dones puguem trobar roba per tots els cossos, les dones i els homes també, que puguem trobar roba per tots els cossos a totes les botigues. La nostra voluntat en cap moment és sancionar.
Però al llarg d'aquest any, perquè, és a dir, ahir vam fer aquesta presentació, diguem-ne, i es va dir que encara s'hi està acabant de treballar per acabar de fer aquesta adaptació, però venim de fa un any, és a dir, fa un any ja van fer una roda de premsa per dir que començaven a treballar amb aquest pla. Al llarg d'aquest any han parlat amb aquestes... Jo ara penso... vostès no van dir noms, els diré jo, una mica, diguem-ne, per situar-nos amb les característiques que plantejaven. Inditex, Mango, El Corte Inglés... Al llarg d'aquest any hi ha hagut contactes amb ells per dir-los, escolta, estem intentant regular això per anar cap aquí, com ho veieu, us hi posaríeu bé, no us hi posaríeu bé?
Nosaltres aquest any hem fet un treball de diagnosi de la situació, hem fet un treball de contacte amb entitats que es dediquen a la lluita contra la pressió estètica, amb expertes que lluiten contra la pressió estètica, amb acadèmiques que també ho treballen, hem fet una feina interna dintre el govern, amb tots els departaments implicats, per poder definir quines són les accions, i ara que aprovem el pla, quines són les accions que ens pertoquen al nostre àmbit competencial, què és el que podem fer i quants recursos hi podem destinar, i el nostre objectiu ara que aprovem el pla és poder obrir les converses amb tots els sectors implicats més enllà del govern de Catalunya.
Creieu que s'hi vindran?
Nosaltres estem segures que les empreses que treballen a Catalunya no volen generar un prejudici ni físic, ni mental, ni en l'autoestima de les dones. Estem segures que voldran treballar amb nosaltres per la transformació feminista.
Li dic perquè fa molt temps que s'arrossega aquesta qüestió de les talles, senyora Benedí, i no s'ha aconseguit de resoldre-ho.
Nosaltres ho tornarem a intentar. Doncs.
La Meritxell Benedí és la presidenta de l'Institut Català de les Dones. Moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt i molt bé. Hem arribat al punt de les 9 del matí. Ara en seguirem parlant d'aquest programa. Hi ha una qüestió que és evident, la problemàtica existeix. Altra cosa és que faci temps que s'hi està intentant treballar, de posar-hi fil a l'agulla i que ara es faci un pas més. Hi haurà molta gent que pensarà, potser ara va la bona. Doncs mira, tant de bo aquesta sigui la bona. Farem una pausa per la publicitat i en seguim parlant aquí al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.